Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope després d'un altre mal partit del Barça. Aquesta vegada, al Camp Nou. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Ballori? Bé, bona tarda a tothom.
Aquest Barça ni guanya ni enganxa.
No, Barcelona 0, Slavia de Praga 0, la quarta jornada de la Lliga de Campions. A tot això, Jordi Alba torna a estar lesionat. Una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Busquets va patir marejos i dissabte espera el Celta, que avui ha presentat Òscar García com a entrenador.
Borratxera de gols a Stamford Bridge.
Chelsea 4, Ajax 4 i els holandesos que van acabar amb dos jugadors menys. A més, de la jornada d'ahir destaquem que el València va golejar el Lille 4-1. També, a l'altre partit del grup del Barça, Borussia Dortmund 3, Inter de Milà 2.
Avui el Real Madrid obligat a guanyar el Galatasaray.
A les 9 de la nit i el Santiago Bernabéu, un Real Madrid que, recordo, ja va vèncer el conjunt turc per la mínima i arrenca la jornada amb 4 punts. Segon de grup, els 9 del PSG, que és líder, els 2 del Bruges, que és tercer, i el Galata, que només ha sumat un punt.
L'Espanyol acaba de preparar el partit europeu davant del Ludogorets.
Penúltim entrenament avui, abans del compromís europeu. Demà, última sessió, llista de convocats jugant a casa, una convocatòria on no hi seran els lesionats Calero i Piatti, ni tampoc el sancionat Javi López.
Avui la sub-17 d'Espanya busca els quarts de final del Mundial.
A dos quarts de 9, 20:30, hora nostra, Espanya-Senegal, el joc de toc de la Rojita contra el múscul d'un combinat d'Àfrica que, recordo, debuta en un Mundial de la categoria.
I el Joventut busca apropar-se al top 16.
A tres quarts de 9, Joventut de Badalona en Nanterre de França per començar la segona volta d'aquesta fase de grups de l'Eurocup, la segona competició europea en importància. A la Champions, quarta jornada, Baxi Manresa Turk Telecom, a 2 de 9, i ahir també a l'Eurocup, Morabanc Andorra 95, Mónaco 68.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, i quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope.
En l'enquesta Barça, activem ja el sorteig d'una entrada doble pel partit de dissabte Barça-Celta, el Celta d'Òscar García, el qual després escoltarem després de ser presentat. Avui preguntem, què li passa al Barça? I donem dues opcions que posem a sobre de la taula. Passa per un mal moment al conjunt blaugrana o el Barça pateix una crisi profunda. Què li passa al Barça? Derrota el Ciutat de València, empat davant l'Eslàvia de Praga. Què li passa al Barça? Opció més votada. 76% de les respostes pensen que pateix una crisi profunda. 24% que passa un mal moment. És a dir, que és una conjuntura puntual. Recordeu, Barça-Celta. Fem el sorteig el divendres, Ballori?
Divendres.
Divendres, sorteig de l'entrada doble per anar al Camp Nou el dissabte al Barça-Celta. I avui tenim sorteig. Espanyol Ludogorets, entrada doble que sortegem. Ens heu de seguir a Twitter, @esportscope, i heu d'haver respost en alguna de les enquestes que proposem dia rere dia. Avui preguntem, tal i com està l'Espanyol, que és penúltima a la Lliga, que té 8 punts, molesta l'Europa League? Molesta jugar a Europa? Sí o no? També de forma clara i majoritària, guanya el no amb el 79% dels vots. Pensen que sí, que sí que molesta, que entorpeix, que amb la situació de l'Espanyol jugar dos partits per setmana no acompanya el 21% dels que han opinat. Recordeu, som @esportscope, fàcil, a Twitter, nom d'usuari, anem interactuant, a banda de tota la informació que podeu trobar dia rere dia al nostre compte de Twitter. Ballori, no em deixo res, no?
Crec que no.
Tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota, que és la pilota de les estrelles, la pilota de la Champions, ja roda Esportscope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Passen els partits i passen les setmanes i les sensacions que transmet el Barça no milloren, més aviat empitjoren. Les futbolístiques i també les anímiques. L'anàlisi a la curta del partit d'ahir ens ofereix el contrast entre un equip alegre, valent, tàcticament molt ben treballat i amb energia, davant d'un altre desorientat i feble, però que va estar molt a prop d'imposar-se tirant de qualitat individual. I si ampliem la perspectiva, veiem un Barça que ja no governa cap partit, que ha perdut el fil futbolísticament parlant, que sembla com avorrit de si mateix, que físicament es veu molt sovint superat pels rivals i que com a grup fa la sensació d'haver perdut química i cohesió. Hi ha temps per reaccionar, de sobre, perquè estem encara al mes de novembre i, a més, es pot fer des d'una posició privilegiada perquè el Barça és el líder de la Lliga i lidera també el seu grup a la Champions. La pregunta és si el grup té la motivació per fer-ho i si l'entrenador serà capaç d'aconseguir-ho. La sensació avui és que encara pesa més el bloc de jugadors que ja van de tornada que els que venen amb gana i que Valverde és més un entrenador de treball sostingut que un agitador, així que el panorama no és precisament alentador.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Ahí está jugando Colas, el guardameta del equipo checo, que la mete por la parte izquierda. Pequeño balón interior, muy bueno para Semedo. Ha roto las líneas. Ahí está Semedo. ¡Corner! Metió el pie izquierdo con reflejo. Ahí está Leo. Se la lleva Leo. Leo, 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 Leo. Balcón del área, tira.
Han tenido.
El balón para Masamos, la centra, Gerard Piqué, córner.
Si la cambia a la derecha.
Qué mal lo han interpretado. Sí,
sí. Si la cambia a la derecha.
Arturo, para Leo, el balón para Leo, córner. La quería cruzar por alto, metió las manos muy bien. A favor del Barça, el saque de esquina, el remate, Gerard Piqué, córner. Paradón de Colas, está el Chuque, se prepara, balón, fuera de juego, señala el juez de línea de la parte opuesta,
pues
fuera
mal.
De juego de Sofal, puede encarar al lateral zurdo, qué buen qué balón bien. Ahora para Sergi Roberto, el balón muerto, qué bueno,
mira alguien que se mueve,
lo deja para Leo, bueno. se devuelve Leo, toma Arturo Vidal, gol, toma Arturo, gol, qué
juego.
Bueno.
¡Fuera de juego! ¡Qué gran pase de De Jong a Messi!
Pero es Messi el fuera de juego, ¿no?
Sí, el primer pase.
Como ahora en su batida recibida de Griezmann, se mete en el área. ¡Leo Cola!
¡Hondo, qué ocasión!
¡Desvió Cola! ¡Arturo Vidal, balón! ¡Traspasado para Griezmann!
¡Qué bien!
¡En su bate para Rakitic, fuera! De Chong hacia la bicicleta, se va De Chong, fenomenal De Chong,
qué
fenomenal
bien.
De Chong, ¡qué bueno!
Le han hecho falta, ¿no?
Le derriba, no pita nada el árbitro.
El árbitro dice que no.
Quería amagar, Leo que se la lleva al balcón del área, Leo. Leo, para Rakitic, Arturo Vidal. Cae, le derriban o no, cayó Arturo Vidal.
Ha caído solo.
¡Fuera de portería! La presión del equipo checo no puede, Nelson Semedo, final.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, de l'empat a 0 entre el Barça i l'Eslàvia, un marcador que, combinat amb la victòria del Borussia Dortmund 3-2 davant de l'Inter, deixa el grup amb el Barça líder 8 punts, Borussia Dortmund 7, Inter 4 i Eslàvia de Praga 2. La propera jornada, la cinquena, la tenim el dimecres 27 de novembre, Barça-Borussia a les 9 de la nit i a la mateixa hora Eslàvia de Praga-Inter. Guanyant aquest partit, el Barça es classificaria com a primer de grup. Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Va tenir ocasions al Barça per endur-se el partit, però va jugar una altra vegada malament.
Sí, la jugada de Leo Messi, no? Quan va llançar l'escaire dret a la porteria de l'equip de l'Slavia de Praga i després la jugada, per exemple, d'Ansu Fati amb Leo Messi. I si hagués passat això, si hagués guanyat el Barça 1-0, 2-0, segurament avui no preguntaríem el que preguntem a la nostra audiència, és a dir, si està en crisi, si no està en crisi, estaríem tots absolutament més contents, però... evidentment el Barça no està bé, no va jugar bé l'altre dia, el dissabte a València, no va jugar bé ahir, és a dir que d'alguna manera em sembla també merescut l'empat de l'equip de l'Slavia de Praga, que és un equipàs, i al Barça li falta una mica d'estat d'ànim, però és el que deies tu abans, és el peix que es mossega la cua, que has de ser abans el futbol i l'estat d'ànim, pujar o pujar l'estat d'ànim i jugar a futbol, aquesta és la qüestió.
Un parell de documents postpartit. Ernesto Valverde va reconèixer que el Barça no va jugar bé.
Venimos de perder el otro día, eso nos ha desequilibrado un poco y hoy no ha sido un partido redondo como esperábamos, como hemos hecho otros partidos aquí en casa. Entonces, pues bueno, eso siempre te genera un poco de... Bueno, primero la frustración por no ganar y luego porque el partido no ha sido como o tan bueno como tú esperabas. En el fútbol todo pasa muy rápido. Hace tres días estábamos inmersos en una racha de no sé cuántos partidos seguidos ganados, 5, 6, 7, no lo sé, y estábamos en un gran momento y tres días después de ir ganando en el descanso, en un minuto se nos torció todo y ahora parece que en tres días hemos entrado en un bache. Bueno, pues vamos a ver. En tres días entras en un bache significa que en tres días puede salir. Vamos a ver si el sábado podemos salir y hacer un buen partido y ganar aquí. Posiblemente haya motivos de preocupación o haya gente que tenga motivos de preocupación. En cualquier caso, alguien ha dicho por aquí que vamos a seguir primeros al final de... O sea, preocuparnos un poquito, pero tampoco tanto. Intentaremos mejorar, pero si seguimos primero, mucho mejor.
Aquest és Valverde i Piqué. Després del partit va demanar paciència.
Yo lo que pediría es un poco de paciencia. Sé que bueno, que la gente espera más y más, y el equipo está esforzándose al máximo para intentar pues buscar soluciones. Yo creo que no tanto de los resultados, que también, porque al final, como te digo, pues vamos primeros tanto en Liga como en Champions, sino en el juego.
Notícies postpartit. Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Ja es veia que no estava fi des del principi, Jordi Alba, i s'ha tornat a lesionar.
Pateix una recaiguda de la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, exactament la mateixa cuixa, exactament la mateixa lesió que va patir el 17 de setembre al camp del Borussia Dortmund. Serà baixa segur aquest dissabte contra el Celta, encara que el club aquesta vegada tampoc especifica el temps de baixa. L'anterior va necessitar 3 setmanes per recuperar-se, es va perdre en total 5 partits. Alba, la veritat és que ja portava una setmana arrossegant molèsties des de dimarts passat, que va demanar el canvi contra el Valladolid per precaució. Se'l va reservar aquest dissabte al camp del Llevant i ahir, abans del descans, es va tornar a lesionar.
Tampoc Busquets va acabar amb bones sensacions ahir.
Tampoc no es trobava bé, tenia un virus estomacal, es va marejar al descans, ho va confirmar el propi Valverde. Després a Busquets el vaig veure per zona mixta, li vaig preguntar directament per com estava i em va dir regular, això de xip-xip, em va fer el gest amb la mà. Pendents de com evoluciona el capità, veurem si pot estar o no contra el Celta, suposem que sí, perquè és només un virus estomacal, i pendents també de com evoluciona Luis Suárez. Recordareu que Valverde a la prèvia no el va descartar perquè la seva lesió al soli de la cama dreta és menys greu del que s'esperava. Avui l'equip ha entrenat, sessió de recuperació a les 11, porta tancada, i demà tenen festa.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Analitzem la situació del Barça des del punt de vista futbolístic i també des del punt de vista del Coco. El futbol, amb el nostre comentarista Champions Sports Cope, el Manolo Márquez. Hola, Manolo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, d'entrada va intentar Valverde modificar el dibuix, però crec que al final qui va sorprendre amb el seu plantejament va ser més l'Eslàvia al Barça que el Barça a l'Eslàvia, no?
Sí. La veritat és que ja crec que l'última vegada que vam parlar en l'últim partit de Champions ja vaig dir una mica el mateix, no? Cada setmana estem canviant. Ara sembla que el Barça ja està despertant, sembla que ha acabat pretemporada, ara ja un altre cop minicrisis per aquests dos partits de Llevant i d'ahir. És veritat que portaven 7 victòries seguides, però bueno, alguna com la mateixa de Praga, doncs tampoc massa brillant, i al final el resum que puc treure és que el Barça tira endavant els partits perquè té jugadors amb qualitat, perquè futbolísticament, i responc la teva pregunta precisament ara, a mi em sorprèn que per molt que hagi preparat i molt bé que va jugar a l'Slavia de Praga, perquè és un equip que ho combina bé, ja s'ha vist contra l'Inter, que el mateix partit d'anada, i ahir mateix, però clar, que un equip com el Barça no sàpiga jugar, trencar pràcticament en cap moment una línia pràcticament a mig del camp, jo crec que això demostra, diguéssim, deficiències a l'hora de la preparació o de l'enteniment del joc d'alguns jugadors, no?
Ja. Volia comentar amb tu un parell de dades concretes. Una dada que van fer pública els companys de Catalunya Ràdio, que són les connexions Messi-Griezmann. Messi i Griezmann van combinar 4 vegades en 90 minuts. En canvi, Messi i Ansu Fati 7 vegades en 26 minuts. Què et diu això?
Bueno, jo fa setmanes que ho vinc dient. Està clar que Messi i Griezmann tenen un problema entre ells. O sigui, estic d'acord a més que Messi li vol passar pilotes, fa fins i tot passades inversemblants a Ansu Fati, com canvis de joc amb la seva maestria habitual, però és evident que jo ho resumeixo tot amb l'última jugada al nou camp contra el Valladolid, quan només li ha de donar la pilota a Griezmann per fer el sisè i no li dona. I així acaba el partit, xiula al final del partit i Griezmann se'n va directament al vestidor indignat. Perquè realment és evident que Messi no és de l'agrado, no? O al revés, que Griezmann no és de l'agrado de Messi, i jo penso que aquí hi ha un conflicte clar, tot i que després ho voldran dissimular i aclarir i dir que no i això, però jo crec que és bastant evident.
Però la imatge és tremenda, perquè també al final del partit el Rakitic es queda i tal, únicament amb la grada d'animació, i la resta se'n va, i el Griezmann no sap què fer. Primer se'n va, després torna al mig del camp per aplaudir l'afició, i després una altra cosa, la jugada de l'escaire de Leo Messi era jugada de Leo, eh? Jo crec que en aquest cas fa bé de no passar Griezmann, o no?
Sí, sí, sí. A veure, si Leo està amb la cama esquerra en disposició al bord de l'àrea de xutar, bueno, la pot passar, però Messi en aquestes condicions, jo penso que no és una jugada criticable d'egoisme en aquest cas, no? Jo veig coses molt més evidents durant el joc, fins i tot situacions de passe que no ho fa i gira cap a l'altre costat i la dona a un altre lloc, no?
L'altra dada que et volia comentar és una dada que subratllava al final del partit el nostre Pedro Martín, que és Piqué, 9 targetes aquesta temporada en 14 partits, la temporada passada 7 targetes en 52 partits.
Sí, la veritat és que, i a més la d'ahir va ser claríssima, una agafada quan ja marxava un dels jugadors de l'Eslàvia, bueno, estava lluny, però era una jugada de molt de perill. Sí, està arribant, arriba un pèl tard a moltes accions, Piqué. No sé si aquí influirà una mica la distància entre línies que hi ha, no? que comentem sempre, no? També jo crec que el rendiment de Busquets també ve una mica marcat per això, no? Línies molt separades, i Busquets ho nota molt, i segurament Piqué doncs arriba també just a moltes accions, i quan arriba tard, pues, les targes són bastant clares.
Per fer futbol, el problema que es podria veure també és al mig del camp. És a dir, no sé, la forma de jugar al mig del camp, que l'Arturo Vidal està el millor, a vegades molt prop de Leo Messi, no treballa al mig del camp, De Jong en paral·lel amb Bussi...
Jo veig una falta d'idea clara de joc, no? O sigui, no... Es depèn massa, al principi de Lliga es va veure, no? Es depèn massa de Leo Messi, que evidentment és normal perquè és el millor jugador del món, però bueno, quan no hi és, doncs, bueno, o sigui, no sé, els desmarques en profunditat dels jugadors de banda, per exemple ahir, per trencar els fores de joc, o les pujades dels laterals, o possiblement pocs homes en el mig del camp, torno a repetir, per la distància que hi ha entre els jugadors. Jo crec que és un problema més general que un problema concret, i tot i així estic d'acord amb el que tu deies. El partit acaba 1-0, 2-0 i ningú diu res, i altra setmana més que passa.
Sí, sí.
Però el problema del Barça, així com a la Lliga, doncs el Madrid i l'Atlètic de Madrid també estan més o menys, a Europa, si no es canvia molt, tot i que falta molt, pot ser un problema. Jo ara mateix no el veig un equip favorit. I,
no el veus ni a vuitens de final?
No, bueno, a veure, ara estem parlant, no? Si es guanya contra el Borussia,
sí, líder, sí, però...
Si perds, te la jugues a Milán, la classificació,
sí,
segurament.
Dia. Sí, sí.
I, però bueno, jo crec que la primera fase sí que es passarà. Uh-huh. Jo sóc dels que confio que d'aquí a la segona fase falta molt de temps, alguna cosa ha de passar. I bueno, jo sobretot, jo el que penso és que els jugadors tenen massa pes, amb Valverde, no és que se li hagi escapat el control, perquè no és aquest el motiu, sinó que és que jo crec que els jugadors estan una mica, com se diria, de vuelta, fan declaracions per sobre del que els hi correspon, ningú els hi crida l'atenció, vull dir que està una mica com tot deixat d'una mica de la mà de Déu, no?
Manolo Márquez, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Amb el Manolo al futbol, de seguida amb el Xesco Aspar al Coco.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? ¿Y delantero, masajista, utillero, aficionado?
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
Madre mía. Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Saludo al entrenador d'handbol i coach Xesco Aspar. Hola, Xesco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, veient el Barça ahir i aquestes últimes setmanes o aquesta temporada, tens la sensació d'estar davant d'un equip que està en un mal moment puntual o davant d'un equip que a poc a poc es va desfent?
Home, a mi m'agradaria pensar que és un mal moment puntual per diversos temes, no? En principi perquè el mes de novembre és un mes difícil, no? Mm. Perquè sembla que és una crisi que arrossega diversos equips, però això també és una cosa que mascara potser la realitat, no? Perquè que el Madrid estigui tan malament, si el Madrid estigués bé i ens portés 5 o 6 punts a la Lliga, jo crec que aquí sonarien moltes més alarmes.
Home, i tant.
Si a la Champions, jugant com estan jugant, segueixen ara en primer de grups, en canvi, si no anessin primers, sonarien més alarmes. És a dir, pot semblar que és una cosa puntual, però jo crec que hi ha una cosa més de fons que encara no s'ha solucionat. I hi ha elements, com et dic, que potser ho estan emmascarant, no?
Quins són aquests elements?
Home, en primer lloc, els jugadors no estan donant el rendiment, i ja no dic dels que estaven, però el Dembélé continua igual que està. És a dir, el Dembélé, que és un jugador que va venir aquí per reforçar i ser una peça important, jo crec que el veu jugar i el veu jugar com el primer dia, no? O pitjor. Sí. Cosa que no té cap sentit, no? Sí. Quan agafa la pilota no ho fa malament, però per tot el context del joc. El Griezmann no ha aparegut.
No encaixa.
Pensa que havia d'estar... Sí, exacte. No encaixa, no? I per encaixar també s'ha de fer encaixar, no? I tothom també ha de donar-li la benvinguda, no? I veiem alguns comportaments en el camp que potser no... no? A vegades que està una mica sòlida o... No rep la pilota.
No hi ha química, eh? No hi ha química.
No hi ha química,
sobretot,
exacte.
Entre Messi i ell, que al final són els cracs.
Sí, però jo també recordo l'inici de temporada unes frases afortunades del Griezmann, eh? També va tenir una entrada, no sé, una mica accelerada, no?, l'equip. Mm. Però, bueno, vull dir que són aquestes coses. I després també hi ha, per mi, hi ha un factor, que saps què passa? Que jo, com que de futbol no hi entenc massa, o no vull opinar de futbol, perquè hi ha molta gent que sap molt més que jo, no? Jo parlo més de comportaments.
Eh? Exacte.
Sí. Vale? Llavors, a mi hi ha comportaments que m'estranyen molt en un equip professional com el Barça, no? Que vol arribar tan lluny, no? I és una mica que alguns jugadors importants tenen compromisos fora de l'esport que, no sé com dir-ho, que jo crec que els distreuen.
Jo crec que els estàs distreuen. Pensant en Piqué, bàsicament, no?
No, només. I, curiosament, el Gerard crec que moltes vegades ja ha demostrat que és capaç de combinar les dues coses, no? Però, clar, quan l'equip va molt bé, no hi ha problema en combinar les coses. Però parlo del Gerard, no? Que sí, que tots coneixem que té una faceta de relacions públiques i de negocis a fora, però parlo, per exemple, del viatge del Griezmann a veure la NBA, no?
Ja.
O d'un viatge del Suárez també al Marroc, en un moment en què...
Que estava lesionat.
Que estava lesionat, no? Uh-huh. No sé, quan l'equip va bé, tot es pot permetre, no? Però quan l'equip va malament, potser estar amb l'equip i arropar l'equip, encara que estiguis lesionat o encara que això, potser és el més adequat, no? Bàsicament, perquè això el que fa és que el jugador... Saps què passa? Que en els equips tan grans com el Barça o qualsevol equip que jugui Lliga i Champions, dos partits a la setmana implica que el dia abans i el dia després pràcticament no es pot entrenar.
Sí.
És a dir, que pràcticament només hi ha un dia per preparar els partits.
Mm.
I això exigeix que el jugador estigui molt concentrat pels partits. Mm. Molt més que si fos un equip que només juga un partit a la setmana. I això potser hi ha jugadors que no hi pensen, no? És a dir, quan tu entrenes i donen festa, segueixes entrenant. L'únic que no entrenes físicament, no pots marxar. No, per mi, des de la meva perspectiva,
El grup, Xescu, sembla que està trencat, no? La imatge, per exemple, del final del partit, que ja s'està repetint, no?, aquesta imatge. Hi ha jugadors que van al mig del camp a aplaudir a la resta del públic i tal. El Griezmann, que no sap què fer, que primer se'n va i després torna amb el grup, i Rakitic, que ja passa directament, i únicament aplaudeix Alfons Nord, on estan els radicals, els animadors, i passa del grup. És a dir, és una imatge que reflecteix perfectament com està l'equip, no?
Sí, però això també reflecteix una altra cosa, i és que no hi ha una consigna directa, perquè això no és opcional per mi. És a dir, quan acaba el partit, els jugadors han d'anar a aplaudir el públic, sobretot quan jugues a casa. I si jugues fora, has d'anar a aplaudir els que t'han vingut a veure. Llavors, jo crec que això hauria de ser una ordre d'equip, ja que fos per sobre del que el jugador pugui decidir si va o no hi va, no?
Mm.
I aquí també queda implicat una mica l'estructura de l'equip, no? Les normes de l'equip.
Mm. A l'entrenador, el veus amb el caràcter o el tarannà per alterar una dinàmica, o el veus més un entrenador de treball sostingut, per dir-ho d'alguna manera? O sigui, davant un moment de crisi, que les coses no acaben d'anar bé, el veus capaç de dir, ei, vinga, va, que això ho hem de canviar, hem de reaccionar i tal, o no el veus molt en aquest paper?
L'última setmana, no sé quants entrenadors s'han canviat en primera, Han canviat, el Legari s'ha canviat l'entrenador,
el Celta, sí, quants, sí.
No, hi ha uns quants canvis, no? Jo crec que qualsevol situació, perquè quan és una crisi com la que té el Barça, no és un partit malament, és una sèrie de partits, jo crec que hi ha una gran responsabilitat de les tres, diríem, grans entitats que ajuden a l'equip. No? Jo diria, hi ha una part de responsabilitat dels jugadors, una part de responsabilitat del cos tècnic i una part de responsabilitat de la directiva.
Mm.
I per canviar un rumb són els tres que s'han de posar d'acord. No és qüestió de portar un entrenador només.
Yeah.
Jo crec que el canvi de rumb s'ha de produir d'una reunió, tant que parlen els jugadors que diuen que hem de parlar, doncs que realment es produeix aquesta reunió. Em recorda quan els equips fan molta autocrítica, és que no ens fan. No? Si un equip fa autocrítica diverses vegades, és que no n'ha fet el primer dia.
Yeah.
Llavors aquí el mateix, no? Deixeu de parlar de que ens hem de reunir i que hem de parlar, i parleu una vegada tots junts.
Hi ha plantilla per rendir millor?
Jo crec, vaja, sense dubte. El que sí, aquí és una petita llança que trenco a favor de la situació, és que el mes de novembre, i el mes de novembre és un mes complicat per tothom, i sembla que els jugadors s'estiguin reservant perquè tot això es juga al mes de març, no?
Uh-huh.
Però que hi ha plantilla, jo crec, vaja, a veure, el De Jong posa mitja en evidència a la meitat del centre del camp. Tots hem vist el Busquets jugar molt millor. Tots hem vist el Rakitic fent grans partits. Tots hem vist el Messi.
No, el Rakitic, si l'hem vist, però ara és impossible.
Ara no.
És impossible perquè, pel que sigui, l'entrenador no el posa.
És que tu em dius, hi ha plantilla per jugar millor? Evidentment que hi ha plantilla per jugar millor. Jo crec que el Barça actualment està jugant...
L'utilitza malament Valverde?
Bueno, jo m'imagino que l'entrenador fa el que pot. No ho sé, perquè per poder parlar sobre els jugadors que juguen has d'estar als entrenaments, i jo no hi estic. Jo vaig als partits. Llavors, l'entrenador no fa mai res que vagi en contra.
No es tira pedres, no es tira pedres.
Mai.
Sí, clar.
Mai, perquè un jugador pot guanyar si l'equip perd i ell no juga malament. Un entrenador només pot guanyar quan l'equip guanya. Llavors, jo amb els entrenadors sempre els defenso i sempre estic al seu costat, dic les coses que veig, però no crec. Ara, que sense dubte hi ha plantilla perquè jugui millor, vaja.
El consell de Piqué és bo, paciència, o el de Valverde, insistència?
Jo soc més partidari de cap dels dos. Paciència sí que s'ha de tenir, però jo crec que ha d'arribar un moment que el Barça passi a dominar els partits. És que sembla... Jo crec que el jugador ho passa malament. O sigui, el públic ho passa malament, però el jugador ho ha de passar malament. I és una mica com de fer una petita revolució, no? De dir, s'ha acabat, anem a dominar nosaltres els partits, anem a fer el que faci falta. Paciència sí, no surten les coses, però quan veus que no surten perquè la gent no s'hi posa del tot, jo crec que la paraula que necessitem és una altra, Una sacsejada interna.
Sacsejada interna. Doncs sí, a veure qui és capaç d'encapçalar-la. A veure qui és capaç d'encapçalar-la.
Els que hi ha ara. Saps què passa? És que si no la cosa s'anirà degradant. Sí. Quan dius paciència, vols dir que acceptes que la trajectòria que portem no és dolenta, i la trajectòria és dolenta. No juguem i ja els resultats no són massa bons. Arribarà el moment en què els resultats no seran bons i portarem tant temps sense jugar que la crisi serà total.
El fet de que la meitat de l'equip de Gala passi dels 30 anys i a més tinguin uns contractes milionaris, això complica les coses?
Això influeix. Pot ajudar si ells s'hi posen, però complica les coses. Però també després l'altra meitat també de l'equip també ha d'empènyer. Vull dir que aquí hem de portar tots, però sí que pot complicar.
Xesc, un plaer, gràcies. Com sempre, una abraçada forta.
Molt bé, records, una abraçada.
A banda del partit del Barça, que més va passar ahir a la Champions League?
Doncs el gran partit de la jornada i un dels de la temporada es va jugar a Stamford Bridge. Chelsea 4, Ajax 4, 8 gols i 2 expulsats al conjunt holandès. També en aquest grup H, València 4, Lille 1, que deixa un triple empat a 7 punts al capdavant, és a dir, València, Chelsea i Ajax. I apuntem grup E, Liverpool 2, Genk 1, Nàpols 1, Salzburg 1, Liverpool primer 9 punts, Nàpols segon amb 8, i el grup G, Zenit 0, Leipzig 2 i Olympique de Lió 3, Benfica 1, Leipzig líder 9 punts, Lyon segon amb 7.
Anem amb la jornada d'avui. El Real Madrid rep el Galatasaray. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, el Madrid estabilizó la nave en Turquía. Hoy hay que darle continuidad a eso, porque todavía no es boyante la situación en el grupo.
Sí, no hay manera de que el nuevo Real Madrid de Zidane enlace 3 victorias consecutivas. Empató el pasado fin de semana ante el Betis, pero no cabe duda que después de salvar un match ball en Estambul hace un par de semanas, hoy es obligatoria la victoria, que le daría al Madrid 7 puntos sobre 12 posibles y que prácticamente le aseguraría la clasificación para los octavos de final. Faltaría un punto. El Madrid juega en Brujas en la última jornada en diciembre y empatando, siempre y cuando el Brujas gane al Galatasaray en la quinta jornada, sería suficiente, ¿no? Así que, bueno, no es un partido del todo atractivo. Evidentemente el nivel del Galatasaray pues es flojo, no han marcado todavía la Champions, creo que acumulan 9 o 10 partidos en esta competición sin ganar, así que hoy todo lo que no sea sumar 3 puntos, evidentemente sería echarle una pala de arena nuevamente al banquillo de Zidane.
¿En lo deportivo qué novedades hay?
Bueno, ayer hubo convocatoria porque el equipo en Champions siempre se concentra. Quizás lo más novedoso es la ausencia por decisión técnica de Vinicius. Es evidente que Rodrigo lo ha adelantado por la derecha, tercera titularidad consecutiva para el brasileño, en ausencia también de Gareth Bale por esa lesión misteriosa, y Vinicius descartado por decisión técnica en 3 de los últimos 6 partidos oficiales. Así que malos tiempos para el brasileño. Su compatriota Rodrigo parece haberle ganado la partida, va a ser titular, y en principio Marcelo, que va a jugar su partido número 100 en Champions, volverá a ser el lateral izquierdo, y Fede Valverde, yo creo que tras descansar contra el Betis, va a tener plaza segura en el centro del campo, todo apunta a que en el sitio de Luka Modric, ¿no? Así que en principio pues se podría decir como 11 de gala, con Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, y arriba, como digo, Rodrigo a la derecha, Hazard a la izquierda y Benzema delantero centro.
Oye, Miguel, y si Bale va con Gales no pasa nada, ¿no?
Hombre, no pasa nada, el Madrid no puede hacer nada. Tendrá que viajar con su pertinente parte médico, no creo yo que vaya a jugar en Eibar, igual es su intención, como ayer comunicó Ryan Giggs, que aparte de hacer las alineaciones de Gales, también pretende hacer las del Madrid. Y yo creo que le falta decirle a Zidane por WhatsApp que juegue 60 minutos en Eibar. No vaya a ser
para ir rodando, ¿no? Para ir rodando.
Claro, pero no creo que Zidane esté por la labor, ¿no? Tiene difícil Bale, que como mucho llegaría con dos entrenamientos, jugar en Eibar, y si se va con su selección, con el pertinente informe médico, y vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Igual no juega el primer partido y el segundo sí.
Claro, pero claro, es evidente porque al final una lesión se cura. Es decir, si tú no juegas en Eibar, pero el siguiente partido con Gales es el viernes, de sábado a viernes puedes curarte.
Sí, pero el Madrid está atado de pies y manos. Si el Gales convoca al futbolista y el claro. futbolista no hace nada por no ir a, con su selección, el Madrid no puede hacer nada. Eso sí, tendrá que viajar con el parte médico, advertir la
o no, a lo mejor federación. Coge el alta y se va para allá con el alta.
No, hombre, el alta, si no juega Neymar, Bale lleva, se lesionó el 13 de octubre, no juega con el Madrid desde unos días antes, ya te digo, también depende un poco del sentido común del jugador o de lo que considere más importante. Ya te digo que el Madrid no puede hacer nada, si no juega Neymar y se va con la selección galesa, pues viajará con el parte médico y a partir de ahí el Madrid no está por la labor de que fuerce ni que recaiga, pero si Bale comete la barbaridad, si no está en condiciones de jugar el primer partido y recae, pues allá verá.
Miguel Ángel, te escuchamos después. Un abrazo.
Chao, un abrazo, hasta luego.
Què més tenim avui, Albert?
Ara que parlàvem del Real Madrid, en aquest grup A, l'altre partit del grup, entre el PSG i el Bruges, també a les 9 de la nit. Més coses, jornada que arrenca aquesta quarta de la fase de grups, quan faltin 5 minutets per les 7 de la tarda, Munic amb el duel entre el Bayern i l'Olympiacos. Primer contra quart d'aquest grup B. A les 9 juga l'Estrella Roja Tottenham. L'altre equip espanyol que ens queda, l'Atlètic de Madrid, juga a les 9 de la nit a Leverkusen davant el Bayern. El conjunt matalasser, recordo, està empatat a punts amb el líder, la Juve, que 5 minuts per les 7 de la tarda visita el camp del Lokomotiv de Moscou. I què ens queda? Al grup C, líder Manchester City, 9 punts, s'enfronta a l'Atalanta a Itàlia i l'altre partit, Dinamo de Zagreb davant el Shakhtar Donetsk.
I una cosa més abans del debat, presentat Òscar García aquest matí com a nou tècnic del Celta, que és el rival del Barça dissabte al Camp Nou. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Està convençut que el club sortirà de la zona de descens, encara que sap que el primer obstacle el tindrà dissabte contra el Barça. L'escoltem.
Jugar contra el Barça en el Camp Nou nunca es buen momento y bueno, yo creo que menos ahora porque después de los últimos resultados el equipo querrá resarcir, pero bueno, tenemos que competir contra todos, el calendario es así y bueno, vamos a intentar en estos pocos días intentar preparar el partido lo máximo posible.
Òscar García ha reconegut que encara no té una formació definida i que ha rebut la influència de Johan Cruyff.
De seguida el debat.
Diumenge 24 de novembre participa a la 96a cursa atlètica Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Cacaulat, Freedom, CaixaBank, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Ràbic, Hyundai i la grossa de cap d'any. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno en dos models, d'home i de dona. Diumenge 24 de novembre, corre a la Jean Buen.
Debat que fem avui a Sportscope amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. La Miguel, bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Jacinto Vicente, abogado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel, mal momento puntual o esto tiene mala pinta?
Tiene mala pinta. Mm. Ya la tenía antes de este partido. Hemos hablado ya muchas semanas de lo insuficiente que es el juego del Barcelona. Y vamos a ver, se está demostrando muy regular en el mal juego. En la Liga ha jugado 11 partidos y tiene 22 puntos, es decir, que pierde uno por partido, números muy insuficientes para ganar el título. Y en la Champions ha jugado 4 partidos y tiene 8 puntos, pierde uno por partido. Es más, creo que en Champions, en los partidos que le hemos visto, el Borussia Dortmund fue mejor. Sí. El Inter en el campo del Barça fue mejor durante mucho tiempo, particularmente en el primer tiempo. Sí. El Slavia ha sido mejor que el Barça en los dos partidos. En fin, estamos viendo las consecuencias de un juego pobre que convierte al Barça en reconocible.
Jacinto.
A ver, como hoy creo que hay varias cosas a comentar.
Voy mal momento o crisis.
Bueno, si es que no es ningún momento ni crisis, es lo que venimos hablando todo este tiempo. Primero, o sea, un equipo muy superior técnicamente como el Barça se encuentra con un equipo muy superior físicamente como el Slavia, que se lo cree, y que consigue, siendo muy inferior técnicamente, equilibrar el partido. Pero como a mí me gusta, como siempre...
Sí, Jacinto. Sembla que se'ns ha tallat la comunicació amb el Jacinto Vicente quan començava a pentinar, perquè recordo que va pentinar ja molt al Barça el dia que va golejar el Valladolid. O sigui que m'imagino que avui encara més.
¿Y es momento, Miguel, de pensar en nuevo entrenador?
Bueno, es momento de pensar en soluciones. Y desde luego...
¿Con Valverde o sin Valverde?
Exacto. Vamos a ver, yo creo que ahora si hubiera que renovarlo no lo renovarían, y que creo que con eso ya digo mucho. Me consta que hay inquietud interna, pero tampoco ven una solución, porque el problema, y en eso coincido, no es exclusivamente Valverde. Hay futbolistas en un estado de forma insuficiente, que pierden la concentración durante el partido y que en general todo el mundo rinde muy por debajo de sus posibilidades. En definitiva, que juegan muy poco al fútbol todos. O sea, que tú ves al Barça y ves al equipo parado en el campo. Ayer, al arrancar el primer tiempo, veíamos a De Jong levantar la cabeza, buscar a alguien que se moviera al espacio, y se desesperaba porque no podía soltar la pelota para nadie. Pero es que luego, cuando era él el que se iba al espacio, tampoco había nadie que se la diera. Estamos viendo cosas incomprensibles. Ya hemos hablado una vez de los episodios con el lateral izquierdo. Podemos seguir hablando de Griezmann, que exactamente no sé en qué posición juega, no sabría decirla, y son, pues eso, un cúmulo de cosas insolventes que convierten a Barça en un equipo absolutamente farragoso. En catalán, un equipo desmanegado.
Sí, sí. A ver, Jacinto, que empezabas a esgrimir tus argumentos.
A ver, decíamos, primero, directiva, preparación física, preparadores físicos y jugadores. Yo creo que, si no voy equivocado, si no me corregís, creo que la mente pensante de la preparación física del Barça es Paco Seirulo, ¿correcto?
Sí, 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 lleva el método...
Bien, sí. O hay un problema y los jugadores pasan olímpicamente de lo que le digan los preparadores físicos, o el problema es la preparación física. Hay jugadores...
Pero el problema no es Seirulo, ¿eh?
No, Seirulo creo que ahora está en la Masía, o en el proyecto Masía, no directamente en el primer.
No, pero él lleva el método tal... Lleva el método. Por lo menos lo dicen teóricamente, pero claro, el staff técnico es otro.
Bueno, es igual.
Miguel, espera, Miguel, di.
Preparación física, me da igual quién sea.
Me parece... ¿Escuchas a Miguel, Jacinto, tú? No, me parece que no, ¿no?
Ahora no.
No, espera, Miguel, ¿querías apuntar?
No, que lo que está diciendo Jacinto, que tú puedes tener el método, pero si los que trabajan...
Eso decía yo, sí, sí.
...el método no se aplican, no hay nada que rascar.
Ahí va yo.
Dije, Jacinto, dije.
Decía, los jugadores pasan de lo que les indican en los preparadores físicos y van a su aire, o los preparadores físicos lo están haciendo mal. O sea, vale que la base del equipo está más mayor, que realmente físicamente están peor, los Piqué, Busquets, Alba, Suárez... Pero las lesiones que hay y las recaídas de lesiones no son aceptables. Sí. Eso para empezar. Después, descoordinación absoluta entre entrenador y secretaría técnica. ¿Cómo puede ser que la secretaría técnica traiga un sustituto de Jordi Alba? Que yo creía que el sustituto debía ser un jugador de características muy diferentes, o sea, mucho más físico, más con calidad, pero más contundente. Traen un cromo repetido, quizá algo más malo, pero resulta que el entrenador tampoco le vale. No lo pone nunca. Y luego, entrenador, empezó más o menos bien Valverde, pero me parece que ante el miedo al resultado, ha vuelto para atrás. No puede ser que Sergio Roberto vuelva a ser lateral derecho en Levante, es imposible, es un coladero. No puede ser, por ejemplo, ante el partido del Celta, un Celta que viene fatal, es obligatorio que o Piqué o el lateral derecho, sea quien sea, rote, o sea, tiene que jugar Obagueo, Todibo, sí o sí, la tienes que jugar. Para eso los tienes en plantilla. No puede ser que Junior no esté ni convocado a la mitad de los partidos. Algo está fallando, o sea, no puede ser que tú te traigas, el equipo diga, sustituto Jordi Alba, Junior, Pirpo, y el entrenador diga, no me vale, no lo pongo, pongo a Semedo de lateral izquierdo, que fue el mejor. Pues, algo está fallando ahí dentro, y está fallando claramente, entonces no vale con... Yo oigo declaraciones de Piqué que dice una cosa que es cierta, dice, por esta vía no vamos a ganar Champions, pero luego nos acogemos siempre al ego, a la falta de autocrítica. ponían Luis Enrique, nos pasó lo mismo, ganamos el triplete, sí, señores. Pero tenían ustedes 3 años menos, sí, sí. Y el equipo era muy diferente.
Por cuatro.
Sí, sí. O sea, cuatro, correcto. O sea, por este camino, el Barça va a llegar, por calidad debe llegar, a unos octavos, unos cuartos de Champions. Pero es así de fácil. De los 8 que llegan a cuartos, el Barça será el peor, sin duda.
Así está la situación ahora mismo, a ver cómo evoluciona. Miguel Jacinto, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Adeu.
El futbol és un estat d'ànim i el Barça l'hauria de pujar ben aviat.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Óscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Demà és el torn de l'Espanyol a l'Europa League, Espanyol Ludogorets, l'Espanyol que és el líder del seu grup en aquesta competició, una situació que contrasta amb la delicadíssima situació que viu l'Espanyol a la Lliga. Quique Iglesias, Ciutat Esportiva de Nejarque, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Què s'explica el míster? Què diu Machín en la prèvia d'aquest partit?
Mira, un Machín que de moment doncs reconeix que demà farà canvis obligats, perquè el pla B, per exemple, va funcionar molt bé el partit davant el Ludogorets, no podrà comptar amb Javi López per sanció ni amb els lesionats Caledini i Piatti, però espera l'entrenament que farà demà al matí a Cornellà porta tancada per acabar de donar la convocatòria, és a dir, que avui no es concentra l'equip de Machín, que jugarà demà a les 9 davant el Ludogorets, un Ludogorets que ja és a Barcelona i que aquesta tarda 18:30 farà roda de premsa i entrenament, aquest sí, a Cornellà Prat. En definitiva, un Machín que preguntat per si l'Europa League feia nosa, reconeix que no i que molta gent mataria per jugar una competició tan maca com aquesta.
Tenemos que ser conscientes de que tenemos o que somos unos privilegiados porque podemos jugar una competición europea por la que muchos, pues como se suele decir, matarían, ¿no? Con lo cual, por supuesto que no molesta la competición europea. Ahora bien, sí que condiciona porque no tienes todo el tiempo para poder recuperar ni todo el tiempo para poder preparar el partido de Liga.
Cal recordar que si l'Espanyol guanya demà i depenent del resultat del Ferencváros Cheska de Moscou, l'Espanyol estaria ja virtualment classificat perquè sumaria 10 punts en el cas de guanyar demà el seu partit. Així que, Batllori, jo penso que demà és una bona oportunitat per la gent per apropar-se, per donar una mica més de crèdit a l'equip, oi? De cara al que passa a la Lliga i també per preparar, per què no, el partit del diumenge davant l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano, perquè des de les victòries, diu Machín, s'arriba també a la millora futbolística. En definitiva, li preguntàvem si Machín i el vestidor havien captat la por que té l'afició davant el que està passant.
Yo creo que tener miedo es humano, pero yo lo que tengo muy claro es que con miedo no se va a rendir mejor, todo lo contrario. Que el entorno pueda tener miedo, yo sé que en el fútbol, como en muchos aspectos en la vida, pues se es muy inmediato y lo queremos todo ya, pero las cosas no se cambian de la noche a la mañana y yo tengo muy claro que la única forma que tenemos de hacerla es trabajando, es hacer ver a los futbolistas que es real la situación en la que tenemos, no confiarse e intentar todos dar un poquito más para intentar mejorar.
Fa un mes que va arribar Machín a l'equip, una victòria en Europa League, també una victòria només al camp del Llevant a la Lliga. En definitiva, que això continua sent per un entrenador honrat, honest, com diu ell, un repte personal.
Ojalá que aquello de entrenador nuevo, victoria segura, pues se hubiera dado y hubiera sido en casa. Soy profesional del fútbol, sé lo que cuesta salir de las malas dinámicas, lo he vivido, sé que tenemos posibilidades de salir de esa situación, porque si no, no hubiera dado el paso de venir aquí. Soy un entrenador que me considero tan honrado como valiente y que me gustan los retos.
Sí, i a mi també, i el repte també és d'intentar guanyar demà a un Ludogorets que arriba amb el recuperat Quesero, que és el davanter romanès que ha fet un munt de gols aquesta temporada, que no va jugar al partit de l'altre dia. En definitiva, serà un bon partit que esperem que animi a la gent a seguir confiant en l'equip.
Demà ho comentem. Quique, gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu. Dono el nom de, en aquest cas, la guanyadora per les dues entrades, l'entrada doble, per anar demà a veure l'Espanyol. Les entrades són per Maria Teresa. Maria Teresa, arroba, Cerdanyolenca. Felicitats, te'n vas demà a veure l'Espanyol. Fins aquí al futbol.
Nadie vive la música como él.
Como canta DJ Thomas, este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Tiempos recios, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Una historia de conspiraciones políticas que cambiaron el devenir de América Latina. Una novela magistral que nos recuerda a lo mejor de la fiesta del Chivo. Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa. Alfaguara.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Bàsquet, Albert, pendents dels catalans a Europa.
Mira, comencem pel Joventut de Badalona. Avui també arrenca la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup, segona competició europea en importància. 8:45, el Joventut de Badalona que rep el Nanterre de França. Primer partit sense el lesionat de llarga durada Dawson, debuta Buford. Parla el tècnic Carles Durant.
Teníem una idea de plantilla i, per tant, el que hem intentat és trobar el millor jugador possible i crec que amb això el Jordi... Doncs ha sigut bastant hàbil. Bueno, el que esperem que ens doni el Pi, una mica el que volíem que ens donés el Xon, no? Que ens donés versatilitat, que ens donés físic, que ens donés atletisme i que ens donés característiques físiques que no tenen els altres jugadors exteriors.
La penya amb 3 victòries, 2 derrotes a la Champions. Quarta jornada, 8:45, 20:30, el nou Congost, Baxi Manresa, 2 victòries, 1 derrota davant el Tour Telecom, que ho ha guanyat tot i ahir a l'Eurocup. 6a jornada, el Morabanc Andorra, que va vèncer 95-68 al Mònaco.
D'última hora, alguna cosa, Albert?
Sí, destaquem que ha estat presentat Guti amb l'Almeria. L'Almeria, que és segona, ha destituït el seu entrenador. Serà el millor pagat de la categoria, amb 1 milió d'euros bruts per temporada. I, per cert, el Nàpols anuncia accions legals contra els seus jugadors que s'han negat a concentrar-se fins al diumenge. Diu Ancelotti que no estava d'acord amb aquesta mesura de concentrar l'equip.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Avui hi ha més tiempo de juego a la COPE, més Champions. Que vagi bé. Bona tarda.